Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia i molta precaució amb el vent. La borrasca Glòria ens farà temporal marítim dur, amb onades de més de 8 metres i pluja que començarà sobretot a partir de migdia i ens acompanyarà com a mínim fins dimecres.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Moltíssima precaució amb la Glòria. Un dia més, un cop més. Ahir hi havia algú que em deia, home, no serem una mica pesats de tanta precaució, tant cridar l'alarmisme. Home, doncs jo prefereixo pecar de pesat, d'insistent, abans que pugui passar qualsevol desgràcia. Per tant, veurem quina importància té avui el temporal Glòria. De seguida en parlem amb l'Albert Aparicio, però tota prevenció és poca. Per tant, no us acosteu a mar i aneu molt en compte amb els moments en què pugui ploure més o, per tant, en les rieres, tot això. Després ens ho aclareix l'Albert Aparicio ara mateix, de seguida. Un altre dels titulars del dia és el fet que Dolors Bassa podrà sortir durant unes hores en llibertat el 28 de gener, per tant, dimarts de la setmana que ve, per declarar al Parlament en una comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155. Sortiran ella i tots els consellers que estan presos. Ho trobem des de Ràdio Capital una notícia interessant, una notícia que demostra qui està al man al càrrec dels presos, perquè si això hagués estat, si això hagués passat mentre els presos estaven a Madrid, òbviament no haurien pogut venir de cap de les maneres, però com que és la Conselleria de Justícia, és el Departament de Justícia de qui depenen les presons, doncs aquesta decisió s'ha pres en aquest sentit, en el sentit de deixar-los sortir per anar a declarar. En tot cas, si el Parlament els cita a declarar, la seva obligació és anar-hi, com la de qualsevol altra, com la de de tots els polítics que han estat citats a declarar durant aquest temps, des de Mariano Rajoy cap a ministres del govern d'Espanya, fins i tot el rei. La seva obligació hauria de ser passar pel Parlament i declarar en totes les qüestions que se'ls investiga, per exemple també sobre com van gestionar els atemptats del 17 d'agost de 2017. En tot cas, ho seguirem moltíssim. 28 de gener, cita destacadíssima, declaració de tots els consellers que estan presos, i també de Dolors Bassa al Parlament, a la comissió d'investigació del 155. Les 8 i 3 minuts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I que s'emet a Ràdio Capital, també a radiocapital.cat i també a Ràdio Bisbal i Extra FM a Costa Brava. El que fem aquest matí per començar aquest supermatí és parlar amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Com va? A veure, quina és la situació ara mateix sobre l'arribada d'aquest temut temporal Glòria al Baix Empordà?
Doncs, de moment, el més destacable és el vent, que ha bufat amb cops entre 70 i 80 km per hora, que continua fent a hores d'ara aquest matí, i per això Protecció Civil manté activat el pla Ventcat, també al Baix Empordà. Per ara no hi ha incidències significatives i, segons informa el mateix Protecció Civil, s'han enregistrat 7 trucades al 112 provenents del Baix Empordà, derivades per incidències del vent. Cal dir que a nivell de Catalunya han estat més de 1.000 trucades relacionades amb el vent, la nostra zona està més acostumada a les ventades, però precaució perquè al llarg del migdia entra també la precipitació i el vent gira de gregal que ho està fent ara cap a una component més allevantada, i això podrà portar més incidències, sobretot amb temporal marítim més alt.
D'això, per tant, de cara al matí tarda.
Sí, allà a partir de migdia la precipitació anirà entrant, el vent anirà posant-se de llevant i al llarg de la tarda la pluja ja serà, no pluja molt abundant o de caure amb molta intensitat, però sí que al llarg de l'episodi, perquè és un episodi que durarà alguns dies, avui, demà, dimecres i poder dijous encara n'estem parlant, al llarg de l'episodi sí que s'acumularan, hi ha avisos per més de 100 litres per metre quadrat a la nostra zona. El vent continuarà sent fort avui i encara demà, i el temporal marítim aquesta tarda serà molt, molt dur i perillós.
Per tant, la situació ara mateix en diferents punts del Baix Empordà, quina és?
Doncs, per exemple, podem parlar de poc fred, de moment, o temperatures poc gèlides. El vent, que sí que està bufant, per exemple, a la Bisbal d'Empordà, Castell d'Aro o Torrella de Montgrí, amb ratxes que ara ho fan al voltant dels 60-70 km per hora, sense gaires incidències, com dèiem, només 7 trucades per incidències derivades del vent, però precaució, perquè la part forta d'aquesta borrasca està per arribar a partir de migdia i tarda.
I la possibilitat que nevi, què, és alta o no?
És molt, molt, molt baixa, pràcticament nul·la. El que passa és que encara està baixant una miqueta la temperatura, però tenim el vent, que el vent alhora és un impediment perquè pugui baixar més en superfície la temperatura. Llavors, la massa freda queda una mica més cap a l'interior. Es veuran nevades anecdòtiques en punts de prelitoral, però el Baix Empordà, si acaba passant, la màxima probabilitat seria avui a primera hora. No tenim precipitació, hores d'ara, no està plovent encara. Llavors, vol dir que pràcticament zero la probabilitat de veure neu.
Vale, en tot cas, la teva aposta és que no veurem la neu.
La meva aposta és que no veurem la neu al Baix Empordà. En tot cas, el Servei Meteorològic manté un avís baix de perill per veure neu a cotes entre 300 fins a 200 metres esporàdicament per sota, també al Baix Empordà. Mantenen aquest avís per la zona de les Gavarres, on podria ser, si abans de migdia entra la precipitació, amb la temperatura baixa del matí, que pugui acabar veient-se alguna mica de neu. En tot cas, molt esporàdic i personalment no crec que acabi passant.
Albert, moltes gràcies. Seguim pendents de tu. Qualsevol cosa, doncs, pots entrar aquí en directe i, si no, doncs, al final del programa, cap a la meitat i al final del programa, en tornem a parlar i actualitzem la informació meteorològica.
Molt bé, Dani, doncs fins aquí una estona.
Notícies d'aquest dilluns al matí, 20 de gener de 2021. Dolors Bassa declararà al Parlament dimarts que ve, 28 de gener. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. L'exconsellera Torroellenca Dolors Bassa assistirà a la cambra per declarar a la comissió d'investigació de l'article 155. Que es celebrarà el dimarts 28 de gener.
Mor un ciclista en caure en una pista forestal a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, sí. Tenia 29 anys i era veí de Llagostera. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís dissabte a la 1:04 del migdia. Encara s'estan investigant les causes per les quals el ciclista va caure de la bicicleta.
La Bisbal cedeix a la Generalitat el terreny on es construirà la nova estació d'autobusos. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia, la sessió és gratuïta, tot i que el terreny està valorat en uns 75.000 euros. D'aquesta manera, ara el Departament de Territori i Sostenibilitat ja podrà fixar una data per iniciar les obres d'aquesta nova estació, que costarà més de 900.000 euros.
Comença el procés participatiu per definir els usos del nou espai juvenil ubicat al convent de les Clarisses. Maria Monteis.
Bon dia. El futur espai jove s'ha projectat a la nau del convent que dona al carrer Pintor Gimeno. Properament i en diverses sessions s'hauran de definir el format i quins usos tindrà l'espai destinat a joves del poble. Aquesta és la principal demanda del jovent del municipi.
El Baix Empordà gasta 2 milions de metres cúbics d'aigua durant l'estiu. Aina Benages, bon dia.
Bon dia. Degut a l'augment de l'activitat turística durant la temporada alta de l'any, augmenta excessivament la factura de l'aigua i les tones de residus recollits a les zones més visitades de l'Empordà. El Consell Comarcal es posarà mans a l'obra aquest any per prendre mesures.
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de més de 6.000 euros a Sant Feliu de Guíxols per combatre la pobresa energètica.
Sí, és en el marc del programa d'estalvi energètic i pobresa energètica de la Diputació que el consistori Ganxó ha rebut aquesta ajuda. L'objectiu és que amb aquests diners l'Ajuntament pugui ajudar els ciutadans més vulnerables a comprar electrodomèstics, LEDs o fins i tot reduir el consum energètic.
I polèmica Palamós per la tala d'arbres en vista de... amb l'objectiu de prevenir incendis a la Pineda d'en Gori.
La tala d'arbres en una de les zones protegides de Palamós, la Pineda d'en Gori, alerta les plataformes de protecció del territori i posen en dubte la intenció de l'acció per part de les autoritats.
I comença la sisena Guíxols Cup, que s'allargarà 3 caps de setmana, Gerard.
Aquest dissabte ha començat la 5a edició de la regata de vela Guíxols Cup, que s'allargarà fins a 3 caps de setmana més, amb la participació prevista de 250 regatistes.
I aquest dissabte es va fer la darrera funció dels Pastorets de Pals després de 40 anys d'història ininterrompuda. Eugènia.
Va ser una funció molt emocionant i tot el poble va assistir-hi massivament, omplint l'aforament com mai. De seguida en fem una petita crònica.
De seguida en parlem, exacte, Eugènia. I avui... avui tot això us ho explicarem al Supermatí. Sabeu si el temps ens ho respecta, perquè això és un programa en directe i anirem seguint. Aviam què va passant amb l'actualitat meteorològica. En tot cas, és el que intentarem explicar durant tot el programa, durant aquesta hora de Supermatí, en què també parlarem amb Miquel Ventura, que és director de la Fundació Mar. Parlarem amb ell de la desaparició total de les nacres a la Costa Brava, però també de la polèmica que s'ha aixecat les últimes setmanes i que volem aclarir amb ell sobre la licitació dels terrenys de Radio Liberty. Ells fa temps que reclamen poder-hi fer un espai de divulgació marítima i veurem en quina situació està aquesta licitació dels terrenys de Radio Liberty a la platja de Pals. I també acabarem el programa, insisteixo, si tenim prou temps, parlant amb en Jordi Ribas i en Joan Carles Sánchez. Ells són els xefs respectivament del Sol Blanc i de l'Esportal Hotel Gastronòmic, per parlar de les jornades gastronòmiques de la Tòfona, que se celebren aquestes setmanes, que es va presentar dimarts passat. Enllà d'això, avui recordeu que comença el judici a Josep Lluís Trapero, el major dels Mossos, que és qui estava a càrrec del cos policial durant l'octubre del 2017. Està acusat de rebel·lió, ell i també altres membres de la cúpula dels Mossos durant aquella època. Just quan comença aquest judici, que s'allargarà les properes setmanes, TV3 publica, dona a conèixer el pla dels Mossos per detenir el govern a iniciativa de Trapero, un pla que estava inclòs en un informe al judici, un informe que s'ha presentat en el judici, que explica el dispositiu policial previst si calia detenir el govern un cop es declarés la independència. Aquesta és la notícia més destacada d'aquest dilluns, un dilluns en què, per cert, també es presentaran els pressupostos de la Generalitat després que el govern i els comuns hagin arribat a un acord. I avui també va ser la gala dels Premis Gaudí. I el que us hem d'explicar aquí a Ràdio Capital és que el Baix Empordanès de Verges, Enric Auqué, va endur-se el Gaudí al millor actor secundari pel seu paper de narcotraficant a la pel·lícula Quien a Hierro Mata. I per això hem decidit que la cançó del dia sigui Tuyo, de Rodrigo Amarante, que segur que sona molt als seguidors de la sèrie Narcos.
El fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te
principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà, Ràdio Capital.
A Begú, Farmàcies Mirador. Descobreix tot un univers de productes i serveis per a la teva salut i bellesa. Deixa't assessorar i aconsellar per la Consuelo i el Ferran. Perquè cuidar-se és molt important. Farmàcia Begú es Mirador. I si dius que vens de part de Ràdio Capital, tens un regalet assegurat. Farmàcia Begú es Mirador. Som a la plaça Forgues número 11 de Begú. T'esperem.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
Any nou, títol nàutic nou. Vine a l'Escola Nàutica de Palafrugell i compleix un dels teus propòsits. Apunta't al curs de patró que fem l'últim cap de setmana de gener.
Més info a escolanàuticabaixempordà.com o trucant o passant un WhatsApp al 650 51 20 70. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
I tots els nostres alumnes tenen accés prèmium al servei de barques compartides.
Són les 8 i 15 minuts i ara mateix 30 segons. Una notícia destacada de les últimes setmanes aquí al Baix Empordà i a tota la Costa Brava, que és que cap de les 250 nacres censades des de fa 10 anys és viva. La Fundació Mar alerta que en l'últim any no s'ha trobat cap en vida i ja ha estat inclosa a la llista d'espècies en perill crític d'extinció. És una notícia que explicava la cadena SER i que nosaltres hem volgut ampliar parlant amb en Miquel Ventura, que és el director de la Fundació Mar. Senyor Miquel Ventura, bon dia.
Bon dia a tothom.
Expliqui'ns quines característiques té la nacra.
Bueno, la nacra és com un mol·lusc. La gent que no hi entén, és com un musclo de roca d'aquests que ens mengem, però molt més gran, és un bivalve, i aleshores pot arribar doncs, a un tamany de 120 centímetres de longitud i viure entre 20 i 30 anys. És endèmic del Mediterrani, o sigui, només es troben aquí. I en els darrers 4 anys doncs, ha sofert una infecció a través d'un paràsit i bueno, doncs, evidentment tota la població, com hem anat controlant aquests darrers 3 anys, doncs ha desaparegut.
Vostès el que van fer fa 10 anys o han estat fent aquest temps és censar cadascun dels individus d'aquesta espècie, sí, i ara han comprovat que tots estan morts.
Sí, de fet nosaltres el que fem és, dintre del projecte Silmar, que és una xarxa d'estacions de control de la qualitat del fons marí, utilitzem el que se'n diu els bioindicadors, que són organismes molt sensibles als canvis ambientals, ja siguin per contaminació, per canvi climàtic, per espècies invasores. És a dir, nosaltres el que fem és, de totes aquestes estacions que tenim a la Costa Brava, que són 10, en tenim d'altres altres llocs de Catalunya, a València, a Balears, doncs el que fem és observar 500 metres quadrats de diferents estacions de la costa i analitzem tots aquests bioindicadors, que poden ser entre 10, 15, fins a 20 bioindicadors, a l'estat que tenen, i a partir d'aquí analitzem doncs, la qualitat d'aquest fons marí que tots volem gaudir i que tots disfrutem. No? La pinya, concretament, com que és un organisme doncs, molt sensible, molt estable, que viu al fons, anclada a la sorra, doncs és un organisme que el pots observar fàcilment, el pots ubicar d'una forma fàcil i pot ser un seguiment permanent. Nosaltres des de l'any 2009 portem fent aquest seguiment aquestes 10 estacions de la Costa Brava i hem observat des de finals del 2016 fins al darrer mes de desembre del 2019 doncs que totes les pinnes que teníem, totes les nacres que teníem censades en aquestes 10 estacions, doncs, pràcticament bueno, totes estan mortes, no?
Per tant, això els ha fet incloure aquesta espècie en les que estan en perill d'extinció a la Costa Brava, és així?
Bueno, no, nosaltres el que hem fet és... Bueno, nosaltres, aquest problema no és només de la Costa Brava, és un problema que, com us dic, va començar el 2016 per al sud d'Espanya i va afectar tota la Mediterrània Occidental fins a molt poc. Per tant, tota la zona de València, la zona de Catalunya, la zona del sud de França, Balears, també tots estan afectats i s'han trobat molt pocs individus vius, d'individus resistents en aquest paràsit, que és un protozou. Aleshores, la UCN, que és la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, i el programa MAP del Mediterrani, de Nacions Unides, es van reunir a finals del 2018 per establir un protocol d'emergència entre els millors centres de recerca del Mediterrani i es va plantejar doncs, recuperar aquests individus que estaven encara vius i posar-los en quarantena. Evidentment, després dels resultats de tots aquests estudis, la UCN ha plantejat doncs, d'incloure aquesta espècie com a espècie en risc d'extinció a la llista vermella que anualment es va renovant. No? Això és una trista notícia perquè aquest organisme que té més de 200 milions d'anys i que és endèmic del Mediterrani, que és molt emblemàtic i que és típic dels fons de Posidònia, d'aquí de la Costa d'Alba, on desapareix. Això és un indicador que les coses no van bé.
Hi ha altres espècies en aquesta mateixa situació ara mateix a la Costa Brava?
Sí, i tant que sí. Nosaltres a finals del 2015, a la zona del Cap de Begú, vam fer immersions que fem de control o per fer registre fotogràfic o de vídeo i vam detectar la mortalitat d'un corall blanc que es diu Unicela singularis, que és molt típic de la Costa Brava, que està entre els 5 i els 25 metres de profunditat, inclús més. I en aquesta zona de la Costa Brava de Begú i altres zones de les Illes Formigues, en aquella època reduïa pràcticament tot el fons, era un bosc de gorgònia blanca preciós, amb una biodiversitat molt alta, vam observar una mortalitat flagrant i realment espectacular, negativament, vull dir. I això que és un organisme que també està patint aquesta regressió. Dintre dels controls que hem fet durant 2018-2019, aquesta espècie concretament, l'Unicela singularis, el corall blanc, també està desapareixent. Hi ha pràcticament molt pocs reclutes, que són individus petits que creixen, però de seguida, degut a l'augment de la temperatura o a la presència d'altres organismes invasors, queden totalment coberts i es moren, no? Per tant, la problemàtica que ha passat amb la nacra és un indicador que alguna cosa està passant en el litoral, en el mar Mediterrani, com en molts llocs del món, i que, per tant, d'alguna manera, alguna cosa no estem fent bé, no?
Això li volia preguntar. Què és el que no estem fent bé i què és el que hem de fer diferent? Ara que parlava del corall blanc, n'hem parlat els últims mesos pels permisos que s'han donat per pescar-ne.
Pel corall vermell.
Pel
corall vermell, sí, exacte. És algo semblant. El corall vermell, que viu en unes condicions diferents del corall blanc, viu en zones més profundes, amb aigües més fredes, on no li toca la llum, està més protegit, però clar, té un valor econòmic molt alt i, per tant, els furtius o inclús els pescadors que tenen llicència van a buscar aquest tresor i també està en una situació crítica, no? Per tant, el problema que és que el ser humà estableix un model de desenvolupament que no és sostenible i no posa en valor el capital natural, aquest entorn que tenim, que tanta vida i tanta riquesa ens dona a través del turisme, a través del benestar i altres funcions que fa que no valorem, com per exemple generar oxigen, fixar CO2, generar recursos marins, el peix que mengem, el marisc, tot això ve del mar i, evidentment, el model de creixement que hem tingut ha sigut exponencial. Un exemple és la construcció que hem tingut a tot el litoral del Mediterrani. El Mediterrani és un exemple que passa al món, no? És exactament el mateix. El Mediterrani té 21 països, 500 milions de persones que hi viuen, 250 milions de turistes l'any. Realment tot això és molt difícil de mantenir. I l'entorn és molt generós, però lògicament té uns límits, no? Llavors, entre la contaminació atmosfèrica, el canvi climàtic, les espècies invasores, la contaminació per microplàstics, tots aquests processos que genera l'home afecten aquest entorn i, evidentment, arriba un moment que ja no pot respondre, no?
Miquel Ventura, hem parlat amb en Miquel Ventura en altres ocasions en aquest programa i també n'hem parlat aquí a Ràdio Capital. Pels qui no ho hagin sentit mai, em pot explicar què és la Fundació Mar?
Bueno, la Fundació Mar és una entitat sense ànim de lucre que treballa des de l'any 2005 per la conservació d'aquest patrimoni que tenim del litoral, no? Tant la part marina com la part terrestre. Nosaltres hem desenvolupat bastants projectes, un d'ells molt emblemàtic és aquest, el Silma, que gràcies a aquest seguiment que fem d'aquestes estacions podem detectar com està el medi marí d'una forma permanent i posar en alerta les administracions públiques i actuar, però també estem fent projectes molt interessants per la Costa Brava concretament, com és la creació o l'impuls de la reserva de la biosfera de la Costa Brava, que l'any 2021 s'aprovarà, esperem, per la UNESCO. Serà una de les reserves més grans d'Espanya. Penseu que hi ha 52 reserves de la biosfera. Aquesta, concretament, de la Costa Brava, serà la més gran en temes marins. Fem altres projectes, treballem amb hospitals, amb el projecte Mar d'Esperança, que traiem els nens que estan en una situació crítica d'enfermetat al mar, els portem amb les famílies. Ara estem treballant el projecte sobre l'aigua del Ter, amb la Universitat de Girona, amb la Diputació de Girona. Fem molts projectes i som una entitat bastant emblemàtica, ja té uns 15 anys de vida, no? I treballem sobretot al Mediterrani Occidental.
I un dels projectes és el projecte Aquam, que es volen fer a les antigues instal·lacions de Radio Libertad.
Sí, Sí.
És així, no? És un projecte que s'arrossega des de fa temps, que l'ha de licitar... Sí, des de fa molt de temps, no? Sí. L'ha de licitar al Departament de Territori, perquè és, un, és de domini públic aquest, aquests terrenys, sí. Aquests espais sí. De Radio Liberty. En quin cas, en quina situació es troba en aquests moments aquesta licitació?
Bueno, el projecte de Radio Liberty és un projecte emblemàtic, és un projecte que s'ha fet amb molt de talent de la gent del territori, des d'arquitectes, biòlegs, ecòlegs, hasta físics, i 30 persones aproximadament durant els últims 8 anys. I bueno, és un projecte que s'ha fet amb molt de carinyo i amb la voluntat de recuperar un espai que s'ha totalment abandonat i posicionar a Girona com un espai on la Mediterrània ens importa, no? O sigui que som sensibles en aquest entorn. La idea és crear un centre de la biosfera i dintre d'aquest projecte hi havia dues línies. La creació d'aquest centre físicament com un espai, com una espècie de museu interactiu, com un parc temàtic vinculat a la biodiversitat, a les energies renovables, al desenvolupament sostenible, al canvi climàtic, i per l'altre hi havia la reserva de la biosfera. I la reserva de biosfera ha tirat endavant. De fet, vam presentar tots els informes a través de la Diputació de Girona al MAP UNESCO abans de vacances de Nadal, i el projecte de l'edifici s'ha pues, arrossegat d'una forma bastant complexa a través de les administracions públiques de la Generalitat de Catalunya, sobretot el Departament de Territori i Sostenibilitat. Nosaltres vam aconseguir la concessió del domini públic per 4 anys a finals del 2017, i després els inversors que venien, que eren inversors molt sensibles per ser un projecte sostenible en tots els àmbits, doncs van apostar pel projecte, però van demanar doncs, que la concessió fos per més de 4 anys. Quan vam demanar l'ampliació de més de 4 anys, la pròpia administració ens va dir que no ens podien donar la concessió directament, sinó que havíem d'anar a licitació. Teòricament, la licitació tenia que sortir al setembre, però tot això s'ha encallat. Políticament, la situació a Catalunya és complexa, però entenem que nosaltres hem fet un projecte molt sensible, inclús hem incorporat tota la voluntat que té. Hi ha una plataforma que està en contra de fer aquest centre de la biosfera. Nosaltres ens vam reunir amb ells a l'octubre, amb tota la gent, amb tot l'equip. Al final eren 6 o 7 persones amb molt bona voluntat. Nosaltres vam parlar amb ells, els vam explicar, els vam dir i els vam fer la proposta. Si aconseguim la concessió a través de la licitació, ens assentarem i al final doncs, farem el projecte que millor ens convingui, però al final és un projecte que genera 100 llocs de treball, és un projecte que posa en valor el capital natural de l'Empordà, és un projecte que posa en valor un edifici que està totalment abandonat i que és un perill greu per incendis o per accidents, i per tant jo crec que a nosaltres no se'ns ha escoltat prou bé ni des de l'administració ni des de la societat civil, i demanem una mica de respecte, perquè és un projecte de molta feina, de molta inversió, i és un projecte de futur per Girona, és un projecte de territori, és un projecte de país. Llavors estem una mica dolguts perquè el tracte que ens han fet. Però bueno, tot seguim endavant.
Però de moment, per tant, la licitació, tot aquest projecte
no.
Procés està aturat, eh? Perquè en les últimes setmanes hi ha hagut informacions que semblava que podia reactivar-se això per part del... Ho deien els mateixos... Ho criticaven els ecologistes i després els comuns ho van dur al Parlament per preguntar-ne. Això està aturat en aquests moments.
Bueno, aviam, més ecologistes que nosaltres no crec que hi hagi ningú, perquè de fet és que és una mica incongruent que una plataforma ecologista es posi en contra de la Fundació Mar. No té cap sentit. I el que tenien era molta mala informació, o sigui, tenien mala informació. Per tant, que anàvem a fer uns aquaris, quan no és veritat, nosaltres fem tot digital, no volem confinar cap animal, entre moltes altres coses, no? També redueix bastant el volum dels edificis. Vull dir, la veritat és que nosaltres pensem i defensem que és un projecte molt noble, molt interessant i de molt recorregut i de molt impacte que es necessita pel territori. És molt important. Però llavors què passa? Que la licitació doncs, no sabem què ha passat. Teòricament tenia que sortir el setembre. Entenc que el conseller tenia que anar a Madrid a parlar amb l'administra. No hi havia govern en aquell moment. Ara ja n'hi ha. Jo espero que bueno, les coses segueixin endavant. El que passa que el desgast és important i la inversió també. I això per nosaltres ens dol moltíssim, no? Perquè pensem que és un projecte pel bé comú, absolutament pel bé comú.
Els ecologistes, una de les màximes crítiques que fan és que aquest espai saturarà el territori, el terreny, per l'arribada massiva de visitants. Això és així? Quanta gent s'hi preveu?
No.
Ells no diuen 200.000 persones l'any.
Nosaltres tenim una previsió, perquè pensa que això és una inversió caríssima, és una inversió molt alta que l'administració pública no pot fer. Tampoc pot fer un altre projecte, perquè enderrocar les instal·lacions, que jo crec que és un error perquè és un edifici històric, amb una història importantíssima de personatges, de gent que viu al territori, que han viscut allà, que han treballat allà, que s'ha de respectar, però d'entrada d'enderrocar allò val uns 2 milions d'euros i ningú té els diners. Ni l'administració pública, ni la propietat que és l'Estat, ni la Generalitat, ni l'Ajuntament volen invertir aquests diners. Per tant, jo crec que l'única opció és fer aquest centre, que té un cost i, evidentment, s'ha de rentabilitzar. Llavors, nosaltres comparem sempre el White Summer i van 170.000 persones en 23 dies o 25 dies. Nosaltres portarem els primers 3 anys 150.000 persones durant tot l'any. És a dir, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de l'any en curs, nosaltres portarem 150-170, com a màxim 200.000 persones totalment regulades. No aniran no arribaran en vehicle privat a la finca de Quant de Rehabilitació, sinó que aniran en vehicles elèctrics. Però és un projecte tan xulo que a més és molt sensible i que no volem massificar més a l'espai, perquè més ecologistes que nosaltres o més ecòlegs, que entenem més que ningú, quin impacte pot tenir el fet de portar tanta gent allà? Tenim claríssim. Per tant, això també ho hem fet bé, ho hem intentat fer el millor possible. I estem oberts a qualsevol proposta, evidentment. Però el projecte està molt ben fet i és molt sostenible.
En tot cas, ara estic mirant d'actualitzar les dades, però les últimes dades que teníem és que hi ha milers de signatures en contra d'aquest projecte, que és el que s'ha fet malament, que és el que no s'ha...
Milers? Quan milers? Bueno, doncs perquè és molt fàcil posar-te en una plataforma, i anar en contra d'un projecte que no coneixen, i a més tot això està molt barrejat i molt confós en tot el que és la moratòria urbanística del litoral. L'edifici ja existeix, no hem de construir res més, tot el contrari, però jo també puc fer una plataforma amb tota la gent que està a favor del projecte i segur que serem més de 2.000 persones o 3.000. Jo aquesta plataforma i tota la gent de la Fundació els vam convocar a una reunió, torno a repetir, a l'octubre, vam sentar amb ells i eren 6 persones. 6 persones o 7 persones. I vam parlar i hem estat perfectament, ens vam entendre perfectament. No s'entén aquesta dilació de criteri ara mantenint el Pau Bosch, que és el líder de la plataforma, doncs està reclamant quan se li va explicar. Entonces hem quedat que ens assentaríem si teníem la licitació, si aconseguíem la licitació, i plantejaríem un projecte sostenible en què tothom hi estigués d'acord. Però bueno, cadascú lliure de fer el que vulgui. Venim en un país lliure i, per tant, endavant amb tot.
Les últimes informacions o les últimes crítiques que feien els ecologistes mantenien el fet que hi hauria aquaris que...
No, això... aquaris, mira, els aquaris, a la primera versió que es va entregar el 2013 i es va treure, nosaltres entenem que el tema dels aquaris és un tema obsolet, no es pot confinar a cap animal, ni té sentit amb les noves tecnologies que hi ha. El mantenir aigua amb aquaris és caríssim i és un impacte que no volem assolir. Per tant, això es va treure ja des de la primera versió perquè vam veure que no era necessari i ho vam fer. I ja està. Penseu que el projecte ha sortit 4 vegades d'informació pública. 4 vegades i s'ha revisat. I s'han incorporat les coses que la gent ha dit. La Generalitat, el Departament de Cultura, tothom ha opinat sobre el projecte en el seu moment. I ara també poden opinar. Per tant, estem oberts a qualsevol millora, no? Però, bueno, d'entrada jo crec que s'anava avançar aconteixements. L'administració va molt lenta. L'administració crec que no respon a les demandes del territori en tots els aspectes a nivell ambiental i ecològic. Abans hem parlat de la Pinna, que era l'objectiu de l'entrevista. Nosaltres vam reclamar ja des del 2016 accions per valorar què estava passant en aquestes espècies, però el projecte Aquam és molt semblant. Tenim una administració col·lapsada, i lògicament, doncs, bueno, ells portaran el seu ritme i tindran els seus motius. Però el que és evident és que aquest projecte és molt interessant i que s'ha de valorar amb la seva justa mesura i no es pot criticar d'una forma imparcial i d'una forma, a través d'una plataforma d'internet, doncs que n'hi ha mils de plataformes d'internet, no? Uh-huh. Jo crec que no s'ajusta a la realitat, però bueno, és el que hi ha.
Acabem preguntant per una de les altres crítiques dels ecologistes. Diuen els hàbitats dunars haurien de ser rehabilitats i renaturalitzats en totes les 33 hectàrees i haurien de poder ser visitats de forma gestionada i vigilada, de forma que amb les visites no es malmeti la flora i fauna de l'interès.
Doncs pues això, precisament, això exactament literal és el que hi ha en el projecte. I si no, que se'l llegeixin. Això és el que hi ha literalment en el projecte. nosaltres, evidentment, la zona dunar estarà hiperprotegida, entenent que més en dues espècies que estan en perill d'extinció, que estan a la llista vermella també. L'estaquis marítima, una d'elles, és una planta. Aquesta planta està en perill d'extinció tota la meitat occidental. L'únic lloc on hi ha plantes d'aquestes és a la zona del Baix Empordà i al sud de França. I a l'Empordà també hi ha unes quantes. Nosaltres les tenim a la Gaia Liberti. I el que volem fer és fer un planter, recuperar-les, millorar, ensenyar el per què. Nosaltres no som uns irresponsables, ni molt menys, però és que està molt ben fet. I el que estan demanant en aquesta, com has explicat ara, és exactament el que posa el projecte. Per tant, diguem, què està passant aquí, no? Potser no ens entenem prou bé.
I no sé si la té aquí...
O no hi ha comunicació.
No sé si la té aquí la dada per comprovar-la, però m'agradaria saber també quants metres quadrats d'edificació hi hauria en aquest projecte.
No, però no. Si nosaltres no toquem... Mira, nosaltres l'enderroquem. Hi ha 6.000... No arriba a 6.000 metres quadrats edificats en aquest moment. El projecte que plantegem és de 5.500 aproximadament. Hi ha una reducció del volum. Però el que ja ho volem mantenir, perquè ja existeix des de fa 60 anys. Quasi.
No són noves construccions, sinó que...
No, en absolut. Clar, home, això també està en el projecte. Nosaltres no es construeix absolutament res. És un edifici que està totalment integrat. Tu te vas a la platja i no el veus. No el veus perquè està totalment integrat. Només té una planta, bueno, dues plantes té. I una soterrana molt petita. Però tot l'altre es manté i s'enderroguen uns edificis del darrere que no serveixen i que no els necessitem i, per tant, es redueix la volumetria. Per tant, jo crec que aquí hi ha una molt mala informació per part dels que critiquen el projecte, tot i que, torno a reiterar, ja hem parlat amb ells, teòricament a la reunió vam quedar d'acord que ens tornem a seure i això de que surti una altra vegada la crítica doncs no té més sentit, no? Poc ètic, penso jo.
Pel moment en què s'activi la licitació, vostès ja ho tenen tot preparat per, en quan vostès rebin la licitació, començar
bueno,
de les penso... i després començar, diguem, la batalla judicial que ja han avisat que presentaran els membres de Salem Principals?
Jo crec que no hi haurà batalla judicial perquè nosaltres volem entendre's, però et dic una cosa, poder la licitació no ens interessa. No interessa fer una inversió en una cosa que no pot generar recursos econòmics de cap manera, m'entens? Nosaltres plantegem un turisme sostenible, un turisme científic tot l'any, el turisme que s'ha de parlar del món, on són exemples de conservació en molts espais biosfera del món. Doncs si la licitació poder dir que només hi poden anar 10.000 persones, doncs que ho faci una altra empresa, una altra entitat, una altra fundació.
No té sentit.
L'altre és que també nosaltres volem que tot l'espai estigui integrat. La part edificable tindrà més freqüentació de gent, però la part d'onar estarà regulada, com diu el projecte, amb monitors, amb grups de 20 persones, amb tot senyalitzat, que la gent no pot sortir de les espais, i és un espai fantàstic per fer educació ambiental i conèixer el que és el sistema d'onar i posar-lo en valor, m'entén?
No tenen pistes que, la licitació vagi en aquesta línia?
No en tinc ni idea. No ho sé. T'ho juro que arriba un moment, després de tant d'esforç i tants anys de treballar en un projecte amb tanta il·lusió, amb tanta gent que hi ha participat, amb molt bona voluntat, amb ganes de fer les coses bé, i arriba un moment que et canses, no? Dius, bueno, escolta, doncs ja que ho faci una altra, no? I a sobre, aquesta gent, dius ecologistes que no ho són, perquè com et dic jo, la nostra fundació sí que és una fundació amb ecòlegs que són ecologistes i que tenen molt clar el que volen fer. I que, no, evidentment, el prioritari és conservar el patrimoni, que és el capital natural del qual tots vivim. I, per tant, que no ens vinguin a donar lliçons. Jo l'únic que plantejo és diàleg. Però t'ho reitero, estem molt cansats. Sortiran a la legislació? No ho sé. Ens presentarem? Tampoc ho sabem, perquè, clar, les condicions poden fer que sigui impossible de fer un projecte tan interessant per Girona, no? I aquí em quedo, ja t'ho he dit tot.
Sí,
ja us he explicat tot.
Clar i contundent. Miquel Ventura, moltes gràcies per passar avui aquest matí per
permetre
de Ràdio Capital. Hem començat parlant del motiu de l'entrevista, pròpiament havíem de parlar de Ràdio Liberty, que ha estat notícia aquests dies i hem aclarit diversos conceptes que espero que els oients doncs, els hagi quedat clar. Miquel Ventura, director de la Fundació Mar, molt bon dia.
Gràcies.
Cinc minuts i tres quarts de nou del matí. L'exconsellera torroellenca Dolors Bassa assistirà al Parlament de Catalunya dimarts 28 de gener. Serà per declarar la comissió d'investigació de l'article 155 que s'està celebrant a la Cambra Catalana. Els altres consellers, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, també hi aniran.
Segons ha pogut saber aquest divendres, la secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a les Víctimes garantirà que els líders empresonats estiguin físicament a la cambra, perquè és un deure inexcusable en tractar-se d'una petició feta pel Parlament. Aquesta serà la primera vegada que Bassa surt de la presó del Puig de les Basses des que va rebre la sentència del procés. Actualment està complint la seva condemna a 12 anys de presó per sedició i malversació.
Mor un ciclista en caure d'una pista forestal a Cruïlles, Morells i Sant Sadurní de l'Heura.
Sí, tenia 29 anys i era veí de Llagostera. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís dissabte a la 1:04 del migdia i encara s'estan investigant les causes per les quals el ciclista va caure de la via. Arran d'aquesta incidència es van activar 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions de bombers de la Generalitat i 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques.
Si parlàvem fa un moment amb Miquel Ventura de la Fundació Mar, d'un projecte que fa temps que s'arrossega, aquí n'hi ha un altre. L'Ajuntament de la Bisbal ha cedit el solar on es construirà la nova estació d'autobusos de la Generalitat de manera gratuïta, tot i que estima que el seu valor és de 75.000 euros.
Doncs ara resta pendent la data d'inici de les obres que haurà d'anunciar el Departament de Territori i Sostenibilitat. En tot cas, s'espera que comencin durant aquest primer trimestre del 2020. Aquest projecte de construcció es va adjudicar el passat mes de desembre per un pressupost de més de 900.000 euros. Les obres s'han d'executar en un període de 6 mesos. L'estació comptarà amb una gran marquesina i un edifici que disposarà de serveis i 4 andanes. També s'habilitarà una nova àrea a la cruïlla de la carretera G664 amb el carrer del Doctor Robert per facilitar la parada del transport de viatgers per carretera. A la part exterior hi haurà un espai destinat a l'aparcament de vehicles.
Però, com dèiem, és un projecte però que va endarrerit.
L'òrgan de contractació i infraestructures de la Generalitat va treure licitació les obres el mes de maig del 2018, però fins al mes de novembre del 2019 no es va procedir a l'adjudicació d'aquest contracte. D'altra banda, el projecte de construcció d'una nova estació d'autobusos a la capital de la comarca Baix Empordanesa ja sonava l'any 2017. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va fer uns requeriments al consistori bisbalenc que demanaven canviar diverses qüestions del pla director per poder-lo aprovar. Alguns dels canvis tenien a veure amb la normativa i els paràmetres urbanístics o incorporar peticions de l'Agència Catalana de l'Aigua. Finalment, l'Ajuntament de la Bisbal va aprovar aquests canvis al pla director al ple i va ser, doncs, quan la Comissió Territorial d'Urbanisme ja va donar llum verda al planejament de les obres per fer realitat aquesta nova estació d'autobusos que ara ja sí podria funcionar l'estiu del 2020.
Comença el procés participatiu a Torroella de Montgrí per definir quin format i quins usos tindrà el nou espai juvenil al convent de les Clarisses. L'any 2018, l'Ajuntament de Torroella va adquirir el convent com una oportunitat per desenvolupar un projecte municipal per la ciutadania. Finalment, després d'analitzar els resultats d'un estudi de possibilitats, es va seleccionar la creació de l'espai de joves com projecte per desenvolupar en aquesta nau del convent que dona al carrer Pintor Gimeno.
Al llarg del cap de setmana ha tingut lloc un dels primers tallers que s'ha han preparat en el marc d'aquest procés. Bàsicament, ha servit per definir com serà l'espai físicament i obtenir una imatge dels interessos dels participants sobre com volen que sigui l'espai jove. La finalitat de la sessió del dissabte era la de visualitzar, doncs, i reflexionar conjuntament quin ús li donaran a l'espai, a banda de permetre veure com les aportacions dels joves s'ubiquen directament sobre un plànol d'aquest mateix lloc. Posteriorment, es programaran 2 tallers més centrats en la fórmula de gestió i en la programació d'activitats i la normativa de funcionament. La regidora de Joventut, Anna Company, va explicar que en el Pla Local de Joventut 2017-2020 ja s'afirma que des de fa anys la principal demanda dels joves és un espai on puguin trobar-se, organitzar activitats i fer xerrades.
El Baix Empordà gasta 2 milions de metres cúbics d'aigua durant l'estiu.
El Consell Comarcal del Baix Empordà acaba la tercera edició de l'Observatori Turístic amb unes xifres que reflecteixen la presència massiva dels turistes durant els mesos d'estiu. En el recull de xifres realitzat, on s'estudia l'activitat del sector en els 36 municipis de la comarca, s'hi pot veure com el consum d'aigua va superar els 2.000 milers de metres cúbics durant el mes d'agost, una xifra que supera més del doble de la facturació en els mesos de temporada baixa com gener o desembre. Aquestes xifres, però, no són les úniques que destaquen, ja que el volum de les escombraries també puja molt durant la temporada turística. Parlem d'unes 12.000 tones a l'agost i 10.000 al juliol, un 126% més que al mes de gener, per exemple, quan s'hi recullen unes 5.000 tones. Davant aquests números, el conseller de l'Àrea de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé, avança que faran un seguiment proper en funció del document del 2019 i prendran mesures al respecte. Durant els darrers anys s'ha treballat per fomentar el reciclatge, especialment en càmpings i allotjaments rurals, on acudeixen més turistes. Aquest any buscaran altres tipus de mesures per tal d'augmentar la sostenibilitat de la zona.
Polèmica per a molts per la tala d'arbres, per la tala d'arbres en vista de prevenir incendis a la Pineda d'en Gori.
La plataforma Salvem la Pineda d'en Gori alerta de la tala d'arbres fora del perímetre marcat per la construcció de dos blocs d'apartaments de luxe, a pocs metres de les cales de Salguer de Palamós. La tala ha estat realitzada pels agents rurals i del Seprona de la Guàrdia Civil, segons ells, sota autorització i amb motiu de protegir els edificis de possibles incendis. Les accions han estat fetes en les franges preventives de 25 metres d'amplada de les edificacions. Zeta Figa, portaveu del col·lectiu Salvem la Pineda d'en Gori, afirma que els arbres talats són exemplars de grans dimensions i que tenen més de 30 anys, qüestionant així la necessitat d'eliminar-los, ja que estan protegits dins el perímetre del BCIN de Salguer. Sospiten així que darrere de la reducció d'arbres en aquesta zona hi ha l'interès de fer encara més luxosos els edificis en construcció, facilitant-los les vistes directes al mar.
Ja està en marxa la celebració de la cinquena edició de la Guíxols Cup, que s'ha consolidat per part del Club Nàutic Sant Feliu com una de les regates més atractives del circuit català. La competició segueix el model dels darrers dos anys i se celebra durant tres caps de setmana per tal de mantenir la qualitat de la regata i el nivell de satisfacció dels participants, que en destaquen, sobretot destaquen, el tracte personalitat i proper.
La Guíxols Cup ha començat aquest cap de setmana del 18 i 19 de gener amb les categories de 420 i Europa. I el 2 de febrer serà el torn dels làsers i el 22 i 23 de febrer els òptimis que tancaran la competició. En aquest cas, la regata forma part del circuit català i serà puntuable pel campionat d'Espanya. La regata estarà formada per 6 proves i se n'hauran de disputar almenys una perquè sigui vàlida. Es podrà celebrar un màxim de 4 proves per dia que aniran en funció de les condicions meteorològiques i se'n descartarà una de cada 5 que siguin vàlides. Tots els participants rebran un obsequi de part del Club Nàutic.
Aquest any, però, s'esperen superar el nombre de participants de l'edició anterior, és així, Gerard?
Efectivament, enguany s'espera que s'iguali o es superi els 250 regatistes de l'any passat. Aquests participants, però, ajuden a generar un gran impacte econòmic a la ciutat, ja que centenars de persones passen pels seus hotels, restaurants i instal·lacions turístiques. De fet, el club ha teixit aliances amb diversos hotels de la ciutat per tal que els regatistes i les seves famílies s'hi puguin allotjar.
Gràcies, Gerard Escaig. I notícia, un moment molt important aquest cap de setmana a Pals. Per què? Doncs perquè s'ha fet l'última funció de la història dels Pastorets de Pals després de 40 anys d'actuacions ininterrompudes. La manca de persones voluntàries i la dificultat que suposa organitzar els assajos ha fet que el seu impulsor i fins ara director, Francesc Roig, decidís donar per acabades les representacions de l'obra.
Exacte, sí, però a la funció d'aquest cap de setmana s'hi respirava l'emoció del poble, que va assistir-hi massivament, omplint l'aforament de la sala com mai. Acabada la funció, el director va adreçar unes paraules de comiat i agraïment a tot l'equip de gent que ha passat per l'obra des que l'any 1979 comencés a la sala de Can Claveguera, als Masos de Pals, i amb una cortina blava com un únic decorat de fons, tal com van recordar els qui van parlar i van sortir a l'escenari. Acabat el discurs curs final i, per sorpresa del protagonista de la nit, amb permís del naixement del nen Jesús, el rabadà del passat emergia d'entre el públic per interpel·lar en Xico Mero i demanar-li que li deixés tornar a fer de rabadà 33 anys més tard. Tot seguit, i per sorpresa també de tothom, un bon grapat de persones que han format part de l'obra durant aquests 40 anys van sortir a l'escenari per interpretar un text pensat per l'ocasió. Tot plegat va esdevenir en un seguit homenatge a la persona que ha dedicat 40 anys de la seva vida a mobilitzar el jovent del poble al voltant d'una de les tradicions del Nadal. I per acabar la nit, l'alcalde del poble, Carles Pi, va seguir la seva promesa de posar el nom de Francesc Roig i Ribot, el fundador i director de l'obra, a un espai públic del municipi.
Veurem si això acaba passant, estarem molt pendents i serem molt fiscalitzadors perquè això acabi passant. Una nit de molta emoció a Pals. Deu minuts per les 9, escoltem el comentari d'avui que el fa la xef Lola Puig.
I altra vegada parlo d'ecologia i sostenibilitat, perquè confio fermament que és el camí que hem d'agafar si volem ser més coherents amb tot el que fem. Avui toca parlar d'alimentació. Per a mi, un aliment és ecològic quan està lliure de químics i de transgènics, però també implica necessàriament que sigui de proximitat i de temporada. I això a l'Empordà és molt fàcil. Està ple de persones que treballen en ecològic. Estem en una terra molt privilegiada. A casa hi ha de tot. Per posar una imatge, quin sentit té posar en un àpat de Nadal una pinya etiquetada ecològica que prové de cultius intensius que ve amb un gel lac perquè ha viatjat 14.000 quilòmetres per arribar al nostre plat? A qui ens tocaria millor posar-hi aquella taronja de les primeres que molts la tenim al jardí de casa, no? I és que sense adonar-nos, els nostres actes són tan mecànics que encara que no ens ho sembli, estem elegint una opció i no una altra. I per obrir-nos a elegir opcions més responsables, saludables, conscients i transformadores, és necessari que ens arribi la informació. Per això m'he posat el davantal i estic cuinant un congrés virtual d'alimentació ecològica a quilòmetre zero. El cuino aquí a l'Empordà i es menjarà pel món de parla hispana, ja que gràcies a les noves tecnologies podem exportar i compartir informació molt lluny i ajudar així a servir d'inspiració a altres parts del món, igual que ens passa a nosaltres quan ens arriben idees d'altres contrades. L'objectiu és obrir la consciència a que sempre estem elegint i poder oferir informació d'experts, recursos, tips, eines i models que ens ajudin a ampliar la nostra mirada i caminar a poc cap a una alimentació ecològica i coherent. Come de aquí y de ahora caminamos hacia una alimentación ecológica a kilómetro cero. Aquest és l'eslògan d'aquest projecte, que parlarà de llavors, de fertilitat de la terra, d'agricultura, ramaderia i apicultura ecològiques, alimentació en les diferents etapes de la vida, estudis científics que ens fonamenten la diferència d'un aliment ecològic d'un que no ho és, diferents corrents d'alimentació, com comprar de manera conscient, diferents models de consum, com els grups de consum, les cooperatives de consum, els ecomercats, les botigues de productes ecològics i els negocis de restauració on es pot menjar o beure ecològic, com són els restaurants quilòmetre zero, els restaurants Les Fleques i cafeteries eco, menjadors escolars ecològics... I acaba el congrés amb ensenyances de com tornar a la terra el que ens ha donat, el reciclatge, el compostatge, i una reflexió sobre les nostres preses de decisions. Tot des d'una perspectiva de sobirania alimentària, que parla de que tots tenim dret i accés a la terra, als recursos naturals, a poder alimentar-nos de forma sana i saludable amb aliments lliures de transgènics. En aquest congrés hi participen cap a 40 ponents experts en diferents àrees i es podrà veure online del 15 al 21 de febrer. I també fem una presentació molt xula amb convidats molt especials el dia 1 de febrer a l'Ecomercat Mont Empordà de Rupià. Si en voleu saber més, podeu entrar a lolapuig.cat. i seguim fent bullir l'olla, com s'ha fet tota la vida. Recuperem vells costums.
Molt important això que també ens explica la Lola Puig, aquest congrés. En parlarem un dia d'aquests amb ella, amb la Lola Puig, sobre aquest congrés i també, aviam si ens pot donar allò, consells, tips, coses que s'han de fer, coses que no s'han de fer de cap de les maneres si volem alimentar-nos ecològicament. Les 8:54, 20 segons i faltaran 5 minuts per les 9 del matí.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
17è cicle de conferències de Pals. El 14 de febrer, Narcís Sobirana, historiador local, ens presentarà genealogia de la gent de Pals a Cala Pruna a les 8 del vespre.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
T'agradaria jugar al futbol sala? Vine a provar-ho al Vall-llobrega Club Futbol Sala. Necessitem noies nascudes entre els anys 2002 i 2007 per completar l'equip juvenil. Pots provar sense cap compromís els dimarts i dijous a la tarda al pavelló de Vall-llobrega. Per a més informació, truca als 639 55 35 41. 639 55 35 41.
Jordi, vols sortir amb barca aquest cap de setmana?
No sabia que en tenies.
Què va? Navego gràcies a Multiboat. És un servei de l'Escola Nàutica Baix Empordà que et permet navegar des de 39 euros al mes amb una àmplia flota d'embarcacions i sense despeses extra. Si vols més informació, pots entrar a escolanauticabaixempordà.com o trucant o enviant un WhatsApp al 603 84 17 27. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital. 3 minuts per les 9. Tenim aquí ben emocionat mirant mapes del temps l'Albert Aparicio, el nostre meteoròleg. Albert, bon dia.
Hola, Dani.
Bon dia de nou.
Doncs sí, molt emocionats mirant aquests mapes de temps.
I què?
Perquè continua l'episodi de la Glòria. Repassem les alertes que tenim activades en aquest moment al Baix Empordà.
Vinga.
Perquè tenim fins a 3 alertes. La primera és per vent, que, com ja sabem, des de passat diumenge ens està afectant i ho continuarà fent avui i demà com a mínim. Vent que gira de gregal cap a llevant, amb cops que poden superar els 70 km per hora. També tenim alerta per forta, per mala mar, amb onades que poden superar fins als 8 metres d'alçada. Ja s'han superat els 6 metres en el cap de Begur, a la boia que hi ha una mica mar endins. I també tenim un avís per acumulació de pluja. Ara ja ha començat a ploure plugims de moment en alguns punts. El paraigües poc servei farà perquè amb el vent serà difícil de protegir-nos de la pluja, però comença a ploure avui i l'important és que plourà avui, demà i demà passat com a mínim. I durant aquests 3 dies o més es podran superar els 100 litres per quadrat.
Podem repassar la situació en aquests moments pel que fa a pluges i vent?
Sí, de moment registres de pluja tot just comença a ploure, de moment amb plugims febles. Hi ha una part de la comarca que encara no ha plogut, ho farà al llarg del dia d'avui i ja diguem dels pròxims 2 dies. I de vent, ratxes de vent que s'han superat de més de, ara actualment 60-70 km per hora, s'han superat a 70 km per hora en punts de, sobretot al nord de la comarca, la Tallada d'Empordà, també a Castell, a Platja d'Aro, al la Bisbal d'Empordà i també es van superar 70 km per hora. Més o menys tindrem aquestes velocitats del vent, que gira a llevant i, el més important, temporal marítim molt dur. Molt dur, amb onades que poden superar els 8 metres d'alçada. Com dèiem, estem en alerta... alçada, exacte. Estem en alerta vermella a tota la zona del litoral. De fet, és tot Catalunya, tota la costa de València també ho és. Així que molta precaució, sobretot, a l'estat de la mar.
molt bé, Albert Aparicio. Estarem pendents amb tu, amb en Marc Vilà també durant tota la setmana, perquè és una setmana moguda i suposo que entretinguda pels meteoròlegs, d'aquestes setmanes que us agrada.
I tant, jo ho anirem explicant.
Molt bé, moltes gràcies, adeu, fins ara.
Adeu.
Doncs fins aquí el Supermatí, que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, i també l'equip tècnic i també els meteoròlegs, l'Alberta Paricio i en Marc Vilà, que també forma part de l'equip de meteorologia. Tornem demà al Supermatí. Que vagi molt bé. Supermatí.